Radio Astel. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
Que bé fer ràdio, ai, que bé aquesta taula, quin goig, perquè a les meravelloses veus i companyia i personalitats de Pol Corredoira, que com és una persona jubilada, doncs es pot acompanyar... No, jo li he dit, escolta, què has de fer, Pol? Anar al banc?
Res.
Anar al banc, anar una mica a la tintoreria...
No, res,
quedar amb els amics a prendre olives...
Havia d'anar al banc, de fet, a treure diners, no és conya.
Estàs passant per un bon moment, Pol, oi?
És un bon moment.
Vital, et veig relaxat, et veig molt bé.
És un moment per trobar-te tu mateix.
Sí, fixa't que dec ser dels pocs autònoms que per aquestes dates no està tranquil,
no? No fa res.
Sí, però sí.
Està. Doncs Pol Corredoira, que com us deia, una persona que mira constantment cap a una paret i deixa passar el temps, en aquest moment de la seva vida, després fa moltes coses... Dic, escolta, en lloc de mirar la paret de casa teva, mira les parets de l'estudi...
Són molt maques.
Són molt maques.
Vinga, molt bé, som-hi. Una altra vegada.
Olma Giró, bon dia de nou.
Bon dia.
L'Olma Giró s'ha deixat caure des de la redacció. Què tal tot per dalt?
Prou bé. Sí.
Arriba la raga i tot des de...
Sí, va molt guapa avui la raga vestida.
Com va?
Explica'm. Porta un vestit de color taronja així, un taronja molt fluorescent d'estiu. Li queda molt bé.
Perquè és molt morena.
Li queda bé, és que la gent morena... Tot queda bé.
A la raga tot li queda bé perquè... A part de ser guapota, que la raga és guapota, mireu-lo a l'aplicació de
Radiestel. Guapota és més o menys que guapa.
Jo dic guapota perquè això és com que...
S'ha de vigilar ara molt.
S'ha de vigilar.
Sí, és correcte.
Guapota queda com...
queda com que ho pots dir.
Veritat?
En canvi, si dius guapa, ja estàs quedant una mica...
Viejo verde,
cosificador. I en canvi, si dius guapota, està guapota.
Està guapota.
És com si li dius al Pol, estàs guapota avui?
No m'ho diuen molt, no.
Està molt guapota. Perquè el Pol era un tio que durant una època de la seva vida va haver de matinar molt, que és una gran al·lèrgia quotidiana de la qual n'hem parlat moltes vegades. Vas haver de matinar molt.
Sí.
I això et turmentava de mala manera. I, hòstia, el fet de no matinar...
Li ha canviat la cara.
Ha fet que recuperessis una vigorositat al rostre. Sí, és veritat, fixa-t'hi.
Sí.
És que és veritat, fixa-t'hi.
Molt gràcies.
Ara tens cara de salut, abans tenies cara de no estar gaire bé.
Les matinades.
Saps com pots identificar una persona que matina?
Amb les ojeres.
Bé, tu no et passa tant.
Home, no em diguis que no em passa, David, que jo tenia la pell perfecta.
Però jo no anava a dir amb les ulleres. Hi ha una cosa de la gent que matina que és com que la pell se li transforma en una pell cendrosa.
Cendrosa.
De color de cendra, una mica. Com si fossis una estàtua.
Cendrosa.
No em passa perquè porto 4 quilos de maquillatge.
Tu matines molt?
Jo ara no matino.
No
tot i que avui t'he de dir que he dormit molt malament.
Ah, sí?
He dormit...
Però per què? Algun mosquit?
La calor, aquestes coses que passen a l'estiu. A l'estiu el descans és diferent que l'hivern.
Sí.
I clar, això passa factura, però és el que dèiem, aquest color cendrós que té la gent que matina, jo ho detecto pel carrer moltes vegades.
Un moment.
I el Pol ha recuperat aquesta cosa rosadeta que ell té. Sí, el veig molt bé, el Pol, realment. Sí, està en un molt bon moment.
Cendrós,
Balaguer, anem per parts. Primer que res, això són les al·lèrgies quotidianes de Balaguer, que ho sapigueu.
És que aquí, no sé si us saps, Rafa, que ja no portem cap tema.
No.
Que anem saltant...
És eclèctic?
De tema en tema...
És radioeclèctica.
Amb les coses que van sortint per aquí com si fossin bolets.
No.
Això és el Montseny, hi ha una sèrie de bolets i van sorgint i nosaltres...
És perfecte per en David perquè no s'ha de preparar la secció. Ve aquí i diu, avui parlaré dels mocadors.
Perquè és un repte que m'he posat des de fa setmanes.
A mi ja m'està bé, que s'improvisi i tal. Sempre que diguin coses interessants. Ara has dit una cosa interessant. Tu has dit que la pell de la gent que matina és cendrosa. I jo vull que els nostres companys de taula, la Olma Giró i el senyor Pol Corredoira, diguin si estan d'acord o no.
Ostres, és que cendrosa...
És que em sembla fort, eh?
Hi ha un punt de tanatori, no?, en aquest adjectiu.
Hi ha un punt de vampir, no?, de vampir.
Sí, no?
Una cosa rara.
De Dràcula.
Home, per mi és color de ciutat. Jo quan torno al poble, la meva àvia em diu, ai, nena, quina cara ciutat, quin color ciutat, quan no vaig maquillada. Perquè és color blanc.
El tema d'estàtua, també.
No, de quan hi havia la indústria tèxtil a Catalunya que naixia, aquell color de fàbrica, no?, aquella cosa, no?, d'aquelles 12 hores diàries, perdoneu.
És la fàbrica.
Per tant,
la fàbrica, la cendra, abans, les estàtues, sí, és aquest color. És que...
Abans Pol Corredoira era una persona cendrosa i ara ha passat a tenir una vitalitat diferent per tu, no?
Totalment, i després hi ha una combinació que és molt letal, eh? No sé si tu aquesta combinació...
Jo.
Fumar, cafè...
Fumar?
Sí.
Cafè no.
Però aquí però
fumar i dormir.
Fumar i matinar.
Home, en Rafa és l'exemplitud en persona.
M'has definit com a persona.
Però tampoc tens la pell cendrosa, tu.
No, és veritat, jo és que sóc moreno.
També se't veu rosadet.
Sí, perquè és veritat. Jo tinc...
Però heu dit una cosa per mi fonamental, només arrencar aquesta secció, que és que els vestits o la roba de color taronja, les peces de roba de color taronja, i també les grogues...
Això s'ha de saber portar.
Només s'ha de saber portar. Només es poden portar si tens un bon color de pell.
Sí, sí.
Si tens un bon color de pell. Si no tens un bon color de pell, no portis mai ni una peça de roba taronja ni una groga.
Sobretot fora, groga.
O si estàs a una presó d'Estats Units, no? Ahí també encaixa.
El que sí que és cert és que la ràdio matinal envelleix molt. Vull dir, com el teu ritme d'envelliment es multiplica per 20.
Jo quan vaig començar aquesta temporada de la mà d'Olma Giró, ella era una persona jove, alegre i...
Mira, mare prejubilada.
I ara jo la veig arribar al matí amb... que sembla que sigui una via de 80.
És que...
I la ràdio matinal, no només... Sí, envelleix molt, sinó que també les temporades...
Oh!
Ai. Es foten molt més denses, sobretot quan arriben els mesos finals.
Mira,
juny i juliol.
Dels meus millors amics treballa a la cadena SER i entra molt i molt d'hora a treballar. I estem parlant d'aquell s'aixeca a les 4 per entrar a les 5.
Sí.
Aquí a Barcelona. I em deia, li deia, hosti, com estàs? No sé què. A més, està, o sigui, d'una temporada a una altra, no us exagero si jo crec que ha perdut, o deu haver perdut, més de 10 quilos.
Ah, sí?
O sigui, les fotos que hem anat fent aquest any, es veu l'evolució. Jo estic igual. I ell se'l veu literalment més xuclat.
Tu inclús tens la cara més...
Sí, no?
T'està dient que t'has engreixat.
Sí, no, jo ho accepto.
Engreixat no, però que la cara la tens ampleta.
Sí. Sempre he tingut molt de carapan, en general. Vull dir que tampoc és algo que em sorprèn.
Ets guapo. Ets guapot.
Llavors, a part de que ha perdut pes, em deia, ostres, aquestes últimes setmanes se'n fan molt llarg.
Sí, les setmanes finals es fan eternes.
Matinar a l'estiu és pitjor que matinar.
Sí, totalment. Perquè, també perquè te'n vas a dormir més tard.
Correcte.
Al cap de setmana li treus molt més de suc. Llavors, què passa? Com que al cap de setmana el consumeixes al màxim, després, quan arriba el dilluns, estàs fet una coca.
Hi ha una cosa que per mi és terrible de l'estiu i sempre ho explico perquè és així. Jo, el fet de sortir de casa o obrir els ulls una vegada és moment d'aixecar-se i sentir que ja tinc calor, a mi em sembla terrible. És a dir, la calor pot arribar durant el dia i tampoc m'agrada, però més o menys és lògic, no? Al migdia de fer calor. Però que tu surtis al carrer i lo primer que sentis és l'ambient...
Una bafarada d'escalfor, sí.
Això, perdona, però a mi... jo dic, no puc, no.
Conviure amb les bafarades d'escalfor.
No funcionaré com a persona ni com a res.
Conviure amb aquestes bafarades de calor és molt desagradable.
Això en el món periodístic radiofònic, però bueno, hi ha altres molts oficis que també pateixen molt aquestes
Llavors
coses.
Llavors passa això, que arriba el mes de maig, mitjans de maig, i consideres, com que hi ha hagut un canvi de temps, no sé exactament per què és, tu consideres que la temporada ja s'està acabant. I no és veritat, la temporada encara li queden molts dies, i encara li queden moltes jornades, i encara li queden molts programes per omplir, i molts despertadors per apagar. I clar, per això es fot tan eterna.
Els metres finals d'una marató són els més complicats.
Exacte, quan entren, sí, ho hem dit moltes vegades, quan entren a l'estadi, allò es fa més llarg que tota la marató que hem viscut abans. No s'acaba mai. La volta final no s'acaba mai. I és perquè una vegada entres, tu ja consideres que s'està acabant allò. I no, encara queden unes quantes...
Igual que una relació, David.
Sí,
tot és l'efecte bencinera. Tu vas posant gasolina, surt a un ritme molt bo, i l'últim euro... dius, per què va més lent l'últim euro?
No, el tema de la rentadora.
Si estàs esperant...
Tu fas una rentadora que dura... La meva dura una hora 3 minuts. I va avançant, va avançant.
Quina rentadora tens tu, una hora 3
minuts? Però els últims 3 minuts...
Sí, perquè hi ha 3 minuts extra. Sí.
Els últims 3 minuts...
El temps de descompte.
No s'acaben.
Però la pissarra.
No s'acaben. També passa amb el temps de descompte d'un partit de futbol. Treuen... Dius, mira, 5 minuts, i aquells 5 minuts es foten eterns. Depenent del marcador del teu equip.
Ahir ni això. Ahir estaven tan tranquils de la selecció, els últims 5 minuts, com si tal cosa.
Després hi ha una cosa també, que és amb el tema aquest de... Com que aquí ja hem arribat a la conclusió moltes vegades, aquí hi ha gent que matina molt.
Sí.
L'Olma i el Rafa, dues persones que matinen i no us agrada matinar. No us agrada.
Bueno,
el Pol va matinar durant una època llarga i tampoc li agradava. Jo també he matinat i no m'agrada. Hi ha una cosa que consola molt, que és perquè tu en aquell moment, quan et lleves, i està tot tan silenciós, tot tan fosc, depenent de l'època de l'any encara és més fosc...
Sí.
Dius, hòstia, sóc un desgraciat, és que això només m'està passant a mi. I llavors hi ha una cosa que consola i reconforta molt, que és quan arribes al metro ja. Quasi no pots ni pujar.
I és tot per tu.
Quasi no, 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 què dius? Ara que quasi no pots ni pujar de la quantitat de gent que hi ha.
Re, jo no em trobo ningú pel carrer a les 6 del matí. Ningú.
Doncs mira, jo quan matinava per anar a treballar a Ràdio Sabadell, i et parlo de fot una pila d'anys...
Abans, que la gent es llevava d'hora, ara no.
Em sentia un autèntic desgraciat, però una vegada entrava en aquell tren i no tenia lloc per seure, pensava, visca, no tinc lloc per seure.
Ah, això, i t'animava?
Perquè pensava, hi ha molta gent que és una desgraciada com jo.
I una de les coses que feia quan matinava molt era intentar, quan venia a Ràdio Estel, no, perquè venia amb la bici, i és il·legal posar-se auriculars mentre vas amb bici.
Sí, sí, és legal, no? No ho faig.
No
ho fas.
No, de bo.
Si és que sí, guinya un...
No. Sóc innocent, ho juro. Però sí que és veritat que una de les coses que intentava era intentar, o quan vaig a dormir tard, és intentar posar la ràdio.
Home.
Perquè el fet que hi hagi gent en directe amb tu, ja simplement el fet que hi hagi algú treballant aquella hora...
T'acompanya en la teva tortura i en la teva frustració pel fet de... No ets l'únic, o sigui, al final acaba sent això. Moltes vegades ens consola, és un gran tema aquest, ens consola i ens reconforta saber que hi ha coses que ens passen a nosaltres... que no ens agraden, però que més gent l'està vivint.
És que hauríem de crear un club de matinadors.
Això, per això existeixen... Atenció, poca conya amb el que tu estàs dient del club de matinadors. Per això existeixen moltes associacions i moltes coses d'aquest tipus. Perquè moltes vegades hi ha hagut gent que s'ha sentit sola en una situació que diu, hosti, això només m'està passant a mi. I de sobte mires per internet, busques una associació i veus que hi ha moltes més persones que estan vivint exactament el que tu vius. I això passa amb un fotimer de temes.
De fet, matinar, jo crec que és la gran estafa del capitalisme, no? El fet de que ens obliguin a alterar els horaris de son...
Ara et poses
digne...
No, té arguments. En Pol porta arguments sobre la taula.
O sigui, crec que absolutament ningú... Potser, evidentment, la humanitat és molt gran, no? Però poca gent voldria de manera voluntària despertar-se cada matí a les 4 de la matinada si depengués d'ells. No? Llavors, aquí hem acceptat que tot s'ha de fer pel matí i que hi ha una sèrie de gent que ha d'aixecar-se encara més d'hora per poder informar, en aquest cas, en el cas del periodisme, a la gent que s'aixeca d'hora. Llavors, crec que és una paradoxa interessant, no? No ho sé, hi ha estudis, segur, i ho podem buscar en un moment, que vinculen el fet de matinar a causes.
Home, estrès, ansietat, càncer, morts prematures...
Jo us he de dir una cosa, i ara igual us sorpreneu. Igual us sorpreneu.
Puc canviar d'horari?
Has dit càncer?
No tinc l'estudi al davant, però coses però bones igual, no crec que em porti. Val.
No, bàsicament no és el fet de matinar, sinó és el fet de dormir poc.
Evidentment,
si tu et lleves a les 4 de la matinada, perquè és les 4 de la matinada, no les 4 del matí, si tu et lleves a les 4 de la matinada, és gairebé segur que no hauràs anat a dormir a les 8 de la nit, a les 8 del vespre, que és el que hauries de fer.
Exacte.
O a les 9, no ho has fet, has anat a dormir a les 11.
Sí. Aquí a Catalunya... Hi ha un periodista omnipresent que sempre ho explica, i com que està tot arreu el traiem, l'Ostrei, en Ricard Ostrei, sempre explica que, clar, ell s'aixeca a les 3-4 de la matinada, però va a dormir a les 8. Ell a les 8 apaga el món, no s'assabenta de res, va a dormir a les 8 per norma, perquè si no és impossible aguantar durant un període de temps llarg aquestes matinades.
Però també et diré que jo em sentiria molt desgraciat anant a dormir a les 8 del vespre.
Sí.
O sigui, depèn. Si vols estar al 100% l'endemà, doncs suposo que són coses que
s'ha de fer. Et sents un autèntic, també, desgraciat.
Però això té a veure també amb la cultura que tenim com a societat mediterrània. I tant.
Perquè
a França no
totalment
passa això.
I al nord d'Europa.
Aquí el prime time és a les 10 de la nit.
Sí.
Vés-te'n al nord d'Europa a veure quina hora és el prime time.
Sí, clar, a Europa a les 6 de la tarda ja estan sopant.
Clar.
Per dormir aviat. I en canvi aquí sopes a les 10 de la nit moltes vegades.
L'altre dia ho parlàvem que... Bueno, dos comentaris vull fer. Un personal, em despullo davant de vosaltres, metafòricament, no sortiu corrents, no tapeu els ulls ni res. Un dels és que jo, tot i que matino molt, i més o menys...
Una alarma.
I més o menys...
La meva és la meva, perdoneu, que m'havia posat... Mira.
Aquesta hora t'aixeques, Pol?
No. Era l'alarma per anar a treure diners.
Ah, mira,
del banc. He d'anar a la caixa.
Una alarma per anar al banc.
Perquè no me'n recordo, sinó després.
Ai, nen, poc anem bé. Això són les conseqüències de matinar durant tant anys.
Ah, amiga.
No, el que... Ara després pots anar a treure diners i et compres el que necessitis. I vas a la farmàcia després, el que calgui.
A veure,
en la teva vida, la teva vida frenètica actual, Pol. Doncs, no, el que vull dir, jo m'aixeco cap a les 4 del matí, és així, dorm molt poc, jo 4 o 5 hores cada dia, faig una mica de migdiada, que de tant en tant es descontrola, eh? Es descontrola fins a les 2 hores, tranquil·lament. Però de tant en tant. Però de tant en tant.
Ho trobo lògic.
Llavors, però arriba el cap de setmana i jo a les 7:30 Estic a dalt. No sóc una persona que m'allargui estar al llit fins a les 11. No m'agrada. M'agrada matinar.
És que jo...
Per no fer res, per entrar una mica a la casa, per sortir a pel pa, per... però jo al llit no sé què fer.
És que jo... o sigui, quan... L'altre dia, mira, justament ho comentàvem, perquè tinc una neboda que és preadolescent i es fot unes clapades que jo al·lucino. Ah, o sigui, doncs... jo al·lucino. Vam anar a compartir uns dies que vam estar a Sant Antoni de Calonja i es llevava a les 12 del migdia.
Ah, sí,
jo pensava, dic, hòstia, però com pot ser? Llavors, jo em sento igual de desgraciat llevant-me a les 4 del matí que llevant-me a les 12 del migdia. Tampoc m'agrada fer
això. Tampoc. Equilibri
a
la vida.
Hi ha d'haver un equilibri. Has de trobar l'hora exacta que et faci sentir bé i que no et faci sentir, això, un desgraciat.
No alterar els ritmes naturals, ja ens ho diuen, Pol.
Però aquesta és una cosa també màgica de l'organisme d'un ésser humà. Perquè, escolta, l'Olma és molt jove i el Pol també... No sé si és més gran,
no
sé si és més gran el Pol o l'Olma.
En Pol, no?
Ah, sí?
Home, perdona, com que jo? Tant mala cara faig?
Senyala perquè no ho sé.
No, perquè,
Olma, 98. Estàs una mica cendrosa.
Sí, hola! Vosaltres encara ara, el Rafa ja ha dit que no, jo tampoc, vosaltres ara encara esteu en aquella fase de la vida que si voleu us podeu llevar... a la una del migdia? Que si deixeu el cos dormir us podeu llevar a la una del migdia?
He d'estar molt fet pols.
Tu ja t'has tret de l'equació.
Tu t'has tret de l'equació perquè no pots, perquè arriba una edat que això no passa.
No pots.
Jo cada cop menys. Abans sí, quan vaig començar a treballar així, ara com que ja tinc el ritme incorporat, jo surto de festa, me'n vaig a dormir a les 6 del matí. No passa sempre, també us ho dic. Però me'n vaig a dormir a les 6 del matí i jo a les 9 estic així.
Però és que és...
Què faig?
A les 9 del matí.
Què faig? Sí.
Però és que això té una lògica. Té una lògica. Jo quan tenia 20 anys, si me n'anava a dormir a les 6 del matí o a les 7, em podia llevar a les 3 del migdia, tranquil·lament. Fins que venien a despertar-me i em deien estàs bé, aixeca't, que dinem, no? Allò típic.
Però jo
podria haver dormit fins a les 5 de la tarda. I en canvi ara això és impossible. Si jo surto fins a les 6 de la matinada, em despertaré com a molt tard a les 10.
Però no fas pinta de sortir massa, tu, David.
Amb aquesta pell tan fina i tan ben cuidada, és impossible que allargui les nits.
Et fa mandra sortir fins a les 6?
Això, Jaume, és una cosa que he reconduït.
Molt bé, no?
Molt ben reconduït. Em fan mandra moltes coses a mi ja, perquè sóc un senyor de 47 anys amb una mentalitat, o sigui, en aquest aspecte, gairebé de 60, però, en canvi, amb una ànima molt jove. O sigui, és aquest cataclisme màgic, també.
Però en el tema festiu ara s'està començant a instaurar el tema de les tardes.
M'interessa.
Home, el tardeo ens agrada.
Però el tardeo amb tot el pack, com si fos les 3 del matí?
Tardeo que a les 11 de la nit et posen pont aeri. Perquè ens entenguem.
I vas a dormir.
Mira, també et diré una cosa.
Millor, és que és el millor, el tardeo és el millor.
No ho sabia,
amb el tema de les al·lèrgies quotidianes, a mi s'ha convertit en una profunda al·lèrgia el fet de beure alcohol a la nit...
No,
si és que ni una gota, perquè és que no, perquè sé que després no em trobo bé, que el dia següent estic fatal, i en canvi sí que pots veure alguna goteta a les 3 del migdia fent una paella, per exemple.
Sí.
Per exemple, i després allargar fins a les 7 de la tarda. I... com canvia la vida d'una persona, no? Conforme et vas fent gran. I això de les tardes que s'ha instaurat ara és meravellós.
Sí.
És meravellós. Perquè és que l'assimilació de la festa és molt diferent. Et trobes molt millor.
La ressaca també és molt diferent.
El dia següent estàs molt més alegre, molt més... De vegades a mi em passa, si alguna vegada he sortit encara fins allò de les 3 o les 4 de la matinada, que el dia següent ho veig tot de color negre. Tot fosc, les parets grugoses. És allò del color groc que... No sé si ho deia aquí o en altre lloc.
A veure.
Quan estàs trist, o quan estàs malament, quan estàs fotut, jo tinc una tendència a veure les coses blanques de color groc. No sé si us passa, això.
No.
No us passa?
No,
tu veus,
crec que...
Tu veus gotelé, on no n'hi ha? Veus negro?
Per exemple, aquí on hi ha...
Ara mateix,
del...
a mi, de quin color em veus?
Tu, Sandrós.
No, és que ho veig... O sigui, aquí on hi ha... On posa Radio Estel, que és un fons blanc...
Sí, ho veus.
I això, avui, ho veig blanc.
Però si jo estigués trist,
tingués una ressaca... estigués fotut per alguna cosa, jo això ho veuria grugós.
Has anat al metge, David?
Anava a dir exactament el mateix. Has parlat amb l'oftalmòleg, ja.
Això no us ha passat.
No, hauries de començar a demanar hora.
Això és neurològic.
I jo sé quin és el meu estat d'ànim. Si conec el meu estat d'ànim pels colors que veig a les parets.
Sinestèsia.
És així. Suposo. És una cosa d'aquest tipus.
Aquí, en aquesta taula, ara, de manera... Bueno, estava previst que vingués David, estava previst que baixés l'Olma de la redacció i deixés una mica d'escriure, perquè...
Va bé.
Bueno, no cal que escriguis tant.
Aquest tipus d'ampolles també generen en mi una al·lèrgia.
Bueno, és que podem parlar... Podem parlar de les ampolles de Radio Estel. Perquè, a més, tu intentes treure el tap i no es pot. És com un tap de seguretat. Perquè és per nens, no el poden, saps? Són ampolles per nens, tenen dibuixets. Bueno,
què anaves a dir del Pol Corredoira?
No, sí, s'ha donat una circumstància que s'ha quedat el Pol Corredoira, el nostre amic youtuber d'èxit. Doncs el tenim aquí a la taula, i tenim dues generacions ara mateix aquí. Jo tinc 44 anys, tot i que estigui molt més desmillorat que tu.
Per favor.
No, és veritat, jo ho admeto.
No passa res per acceptar-ho.
Jo ho admeto.
Tu quants anys tens, David?
47, si ho acaba de dir. 47
anys. Ara sí?
Sí, ho he dit avui ja.
Has desconnectat.
Estava amb la paella.
Has desconnectat i t'hem pillat.
Les clàssiques desconnexions.
En què estaves pensant, no, el Magiró? Treu el mòbil de davant.
Que no he agafat el mòbil.
Mentals,
Aresco, hi ha una Aresco.
Bueno, i clar, jo m'identifico molt com a generació de... que comparteixo de generació amb David Balaguer. M'identifico molt amb el tema la evolució de les costums o les necessitats. Val? Jo tenia unes necessitats de jove, després això es va evolucionar. I ara a mi m'ha passat que jo m'he transformat de moltes coses que jo de jove no feia o sí que feia. Ara moltes les he canviades. Una d'elles és l'alimentació. És a dir, jo abans, això jo no m'agrada, menjava quatre coses. I ara tinc una alimentació que m'entra tot, la verdura, el no sé què. Li he agafat el gust a tal. Vosaltres, generació de jovens, hem quedat que tu ets una mica més...
Jove, el dubte ho fent.
Però bueno, més o menys 25 anys teniu, no? Per entendre's, per ahir.
Sí.
Doncs, vosaltres, aquesta visió, espereu canviar coses de la vostra... de la vostra quotidianitat.
Alimentació?
No, tu ets molt rara, eh? Tu ets molt rara.
De la teva quotidianitat.
Rara, per què?
T'alimentes de manera molt rara.
Jo m'alimento superbé. Mira, m'alimentaria a sushi, a pokeballs i a sais. Ja està. Super sa.
I orenga. Té una obsessió bastant forta.
Has de provar-ho? O sigui, tu poses orenga a qualsevol cosa i ho milloro.
La pizza les poso sempre.
Veus? Amb tot. Tu prova-ho amb tot.
La pizza sí.
Sí, bueno, però...
Amb un iogurt està molt bona.
Això s'ha riscat poc, eh? No, jo li poso orenga. Jo li poso orenga a la pizza.
Soc molt conservador. 4-4-2.
Jo quan tenia l'edat de l'Olma i del Pol...
Sí.
Tenia una parella en aquell moment.
Una novieta, una xicoteta.
La meva parella, amb qui vam estar 14 anys junts.
Què dius? I quina és la clau per aguantar tant, David?
I com que ara nosaltres, evidentment, mantenim el contacte i tenim una amistat, ella sempre recorda que jo...
Tens amistat?
Sí, sí.
Que bé.
I ella sempre recorda que jo, amb el tema dels àpats, feia autèntiques barbaritats. O sigui, jo era molt típic de mi sopar, per exemple, és fort el que diré ara...
Ai.
Fideu i peus de porc, perquè...
Oh!
Sense cap mena de problema.
I tenies aquest tipus que tens ara?
Sí, jo sempre... perquè jo sóc un tio que... Molt nerviós.
Metabolisme ràpid.
Els nervis ho cremen tot. Les coses... Els nervis cremen les coses bones i les coses dolentes. Aquest és també un tema. Però el que passa ara és que jo sóc incapaç de sopar. Sobre el que tu deies dels canvis que experimentes durant la vida. Em veig incapaç de sopar això perquè em trobaria fatal i m'abocaria a viure una nit del lloro total.
La meva darrera pitjor nit...
Amb un estat estomacal lamentable.
La meva darrera pitjor nit, que recordo fa poc, va ser doncs, l'efecte d'un gazpacho.
Clar, és que...
De vegades... Gazpacho a la nit, que em va agradar molt perquè tenia un punt d'ametlla que em va enganxar i em vaig fotre igual un litre de gazpacho.
Ah, és que de vegades encara vols arriscar fent coses que feies...
I tota la nit el gazpacho per aquí, per allà. Dic, nunca, ara no puc, ara ja a partir... Mira, em passa com l'alcohol. Jo a partir de les 8, zero gazpacho.
A Biden també li passa. A partir de les 8 no vol saber res de la gent.
No vol saber res.
Sí, ho va dir l'altre dia.
Necessita descansar.
Sobre aquests canvis que tu deies de la vida quotidiana d'una persona, un d'ells és l'alimentació. I és aquest, vull dir, el Pol Corredoira té 25 anys i pot menjar el que vulgui i pot sopar uns peus de porc i una fideuà i no li passa res, absolutament.
Repeteixo.
I el dia següent...
Res,
no li passarà res.
Pot anar al banc tranquil·líssimament.
I en canvi jo he descobert que per trobar-me bé he de sopar molt poca cosa.
Molt poca cosa.
I si vols combinar-ho amb
pastilles...
Sí, amb omeoprol, com es digui això. Amb els omeoprols, com es digui.
Omeoprazol,
no? Ah, això. Perdó la disle. Omeoprazol.
Omeprazol.
Quan arribes a una edat i abans de tenir el crem o abans de fotre el gazpacho, l'omeoprazol.
Jo me'l prenc, però perquè... Jo mira, que sapigueu que jo em prenc l'omeprazol, no l'omeprazol, l'omeprazol me'l prenc...
No és l'omeprazol?
No, omeprazol. T'ho dic com a expert pastillero, eh? Ho dic perquè...
Fantàstic.
No, perquè jo t'ho dic, he dissenyat un sistema de polers a la cuina meva que jo quan m'aixeco al matí per no haver de pensar... tiro d'una palanca i cauen com 3 quilos i mig de pastilles que ingereixo sense més. Després un litro d'aigua i ja vinc cap a la ràdio. Centros, evidentment. Centrosíssim, centrosíssim. Però no, jo tinc el meu braçol pautat, perquè si no el meu estómac segurament rebentaria dels 3 quilos i mig de pastilles.
Però això, ai, noi.
Però això que diu l'Olma, cert, fa poc vaig anar a un sopar, fa poc vol dir 3 mesos, bueno, amb gent de la meva quinta aproximadament tots, i el 75% de les persones abans de començar a sopar, què foteu? Què esteu fent?
El pastillero.
Allà traient l'omeprazol.
Clar.
Per fotre-se'l, sí, no, és que llavors la digestió tal, o sigui, és que és acollonant perquè tens raó. M'ha fet molta gràcia.
Jo
aquest
cap de setmana ho vaig fer per primera vegada, abans d'anar a un festival. Vaig dir, més val prevenir que curar.
I què?
24 anys, eh?
Un omeprazol.
Tot correcte?
Bé, bé, sí.
Tot correcte?
Però, amics oients, no ho feu a casa. No ho feu a casa, no, amics oients. És a dir, si mediqueu-vos si us ho pauta el metge. No feu com molt mal giro, que és una temerària.
Ui, perquè a més una vegada vaig llegir per internet, que ja sabem que no s'ha de mirar... No s'han de fer segons quines cerques a Google, perquè Google és molt catastrofista. Google és el més catastrofista que existeix.
Sí.
Tu hi poses allà qualsevol cosa i tot és dolent.
Mira,
vaig buscar això del... I es veu que abusar de l'omeprazol... Desforestació capilar, amics meus.
Ah, ja doncs, ho entenc tot.
Mira, ja està. No cal donar-li més voltes.
Clar. Desforestació capilar.
La culpa de tot és...
Que elegant, eh? El concepte de desforestació capilar.
És en Balaguer. No et dirà mai que et quedes calm, dirà, aquí et desera, han talat molts arbres aquí.
Premi innovació, eh?
La radiodació de Catalunya.
Escolta, que no és casualitat.
El matoll va baixant. Aquell matoll espunerós, una altra gran paraula.
Tu creus que Pol Corredor es quedarà calm? La teva...
Un debat que estem tenint a casa també aquests dies.
Sí?
No, el veig bastant ben servit.
Mira, el Matosses també està investigant.
Hauràs de passar per Turquia.
Matosses no, Matosses és impossible.
Portes un bon garbuix aquí al davant.
Jo crec que tindré entrades.
Sí? Ja tens. Que,
sí, una miqueta, tinc
una
també.
Miqueta...
Però més.
Més,
va, però si té bona cavallera, té bona cavallera, va.
No et veig ben servit. De
genèticament, o sigui, si fem cas a l'antecedent genètic, hauria de ser calb. Hauria de quedar-me calb.
No, ja està. No li dones més, però... més voltes.
El miracle de la vida.
Aquí veig molt material...
La faceta d'en Jordà.
Olma, no.
La faceta...
Jo, com a expert en deforestació capilar, auto...
La deforestació comença als 18. Als 18 tu ja veus que la cosa comença a blanquejar.
No, jo en aquesta casa he detectat diverses persones que ara mateix estan vivint la vida a tope i els he dit, aprofiteu, perquè d'aquí 5 anys la cosa començarà... Quedareu en res. Perquè quedaríeu molt parats de veure'm a mi amb les edats de Pol Corredoira i Olma Giró. Jo tenia una mata de cabell també important. Però jo ja detectava, ja tenia la intuïció.
Perdona l'intrusisme.
La genètica és molt cruel.
En quin moment jo ja vas començar a veure que era inevitable?
Doncs,
per anticipar-me.
No, però ara t'ho diré. Jo, inevitable ja fa molt. Inevitable, és a dir, tu és una cosa que et mires a les piles, de ser sincer amb tu mateix i dir, no passa res. Avui en dia, gràcies a Bruce Willis, sobretot, i Guardiola...
Una sèrie de referents.
La calvície s'ha tornat... té una dignitat.
I a De La Fuente, ara ja.
I a De La Fuente, hi ha moltíssima gent. S'ha tornat...
Xavi Coral,
oh, home, wow. I tant, Xavi Coral. Però, és a dir, jo ho vaig acceptar fa molt. Però el tema de dir, ara ja sóc calb, ara ja no puc, ja... Això no te dissimulo possible, va ser durant la pandèmia.
Oh, sí. Però si això no fa tant.
Va ser... Ja, és que no fa tant. Va ser...
La pandèmia ens ha arrasat. M'han passat moltes coses arran de la pandèmia.
En la pandèmia, David...
He perdut molta densitat, jo també.
Jo, aquí va ser quan vaig perdre el punt de dir esto ya no es una frente despejada, esto es una cabeza sin pelo.
Jo vull dir dues coses d'aquest tema, perquè és un tema que em preocupa i que m'amarga parts iguals. El tema és, per ser calb, tu has citat una sèrie de noms, hi ha tres coses fonamentals. Un calb està bé si és alt.
Sí, exacte.
Si alt vol dir 1,75 o més.
Una mica més, eh?
No,
un tio d'1,75 calb ja...
Ja està bé.
Calb, amb bon color de pell.
Important.
Que no matini.
I amb una bona barba.
Home!
Tu això ho tens.
Sí,
llavors, aquestes tres coses...
És important, la forma del crani.
La forma del crani.
Els caps pobres que tenen un bony aquí darrere.
Sí, jo sento molt dir-ho. Són coses que... O sigui, un tio calb d'1,60 i pàl·lid no queda bé.
És així.
És veritat.
És així. Vull dir, les coses s'han de dir pel seu nom i no passa res.
I seran bellíssimes persones.
I llavors, persones, per això, jo però, sincerament, però, temo que arribi aquest dia, perquè jo, a mi em passa una cosa, que tinc un remolí aquí.
No aquí
tinc un remolí aquí al darrere.
Sí, aquí, sí.
Això no es pot
treure. Que provoca com si hi hagués una calvície que no és real, perquè és el remolí. I quan m'ho vaig descobrir, vaig estar mirant fotografies del passat, vaig estar tota una matinada buscant fotografies.
Com a Thor. Una mica de documentació.
Les vas posar totes a la paret?
Per veure si una fotografia on se'm veies això de més jove, i finalment em vaig trobar una de l'any 2010, ara ja fa de l'any 2010,
14 anys.
Clar, 14. On realment això ho tenia exactament igual. I això em va reconfortar tant, em vaig sentir tan relaxat.
Diria, però que no passa res, David. O sigui, que es quin relax. No
diria Carles Porta, recordeu aquell remolí que va sortir l'any 2010? Serà important, més o menys. Sí, és una mica això, no? Hi havia aquest concepte a l'antecedent.
Quedeu-vos amb aquest remolí perquè
serà important.
Aquest remolí serà important més endavant. Collons, si és
boníssim,
important.
Boníssim. Escolti, tu. Ai, senyor, escolteu, què? Anem parant o què? Sí, perquè ara venen els metges.
Qui ve ara?
Ara tenim Salut Natural per Tothom, que és un espai de metges, de consultes.
Ah, això està molt bé.
Sí. Digue-li allò de la homeopra sol, o com es digui.
A ell, al metge, al doctor.
Sí, a veure si realment provoqueu deforestació capilar o no, que me'n deixaré de prendre.
I avui no hi ha...
És Salut Natural.
Després.
Salut Natural per Tothom.
Ah, hi ha algun convidat estel·lar?
A la secció... No,
sí, avui ve un influencer, home.
Ah, avui el programa, dius?
Sí, ve un influencer.
Ve un amic del Pol Corredor.
Ah, sí?
És influencer,
sí,
també. Sí. No, el coneixes, però que és del teu rotllo.
Home, perdona, ahir vam tenir aquí a la Neus Bonet.
Sí, a la tarda.
A més, és molt divertit, perquè just estava dinant amb la seva germana.
Què dius?
La seva germana...
Amb la Paula.
No, amb la Montse Bonet, que és sots... em perdonareu el que no sé el càrrec, o sots de gana o vice de gana d'estudiants...
Del col·legi.
Que em va portar al TFG. I tenim una gran relació. Anda. I just aquell...
O sigui, sí, Pol Corredoira, tu tens una gran relació amb la persona que et va portar el TFG. Això diu molt de Pol Corredoira, una persona amb una ànima blanca, transparent i agradable, perquè si no això no s'entén.
Sí, però si sóc calb, blanc, transparent, no queda bé.
No, doncs ja tens...
Fas més de 1,60 m.
La meva aposta és que arribarà el moment.
Fantàstic.
Ho lamento, he de ser sincer. Com t'estimo, he de ser sincer.
Ja
si no, t'estaria enganyant.
L'amor.
Escolteu, no, gran conversa ahir amb la Mercè Raga.
Sí.
I la Neus Bonet.
La podeu recuperar a Ràdio Estel, a la carta, i a la nostra aplicació, perquè la veritat és que va valer molt la pena. Jo la vaig enganxar i li vaig escriure a Mercè. Li vaig dir quina conversa més guapa i quina dona més interessant d'escoltar-la parlar. Perquè, a més, va parlar del periodisme una super classe com ella,
sí,
amb una humilitat i una sensatesa que... Zero diva. Uh-huh. I això a mi m'encanta en una periodista, sí, sí, top, o en un periodista top.
Va presentar els matins de Catalunya Ràdio,
sí,
durant una època, i
exacte,
ho va fer molt bé.
Ho va fer molt bé. Ella no volia, eh?
No volia.
Ho va explicar ahir, que ho va fer perquè perquè tenia un cap al que havia d'obeir.
Però és que el tema és que és una persona de servei públic.
Sí, sí, sí.
I és literalment el servei públic, no? L'estat semuà. Sí, sí. Doncs ella és el servei públic de la
totalment
feta a ella.
Doncs podeu recuperar aquesta conversa fantàstica del Fabricació Pròpia amb la Mercè Raga a les nostres xarxes socials i també a radioestel.cat i radioestel.re. L'aplicació, radioestel oficial. Això. Pol Corredoira, ja pots marxar a treure diners. Si vols portar una part aquí, no direm que no. David Balaguer, molts ànims.
Que vagi bé.
Molts ànims, no matines massa.
No.
I ves menjant. Acaba't l'entrepà,
sí,
ara quan surtis.
Ara me'l cruspiré.
Demana un cafè aquí, que estàs convidat. Diga, això ho paga la ràdio. I dirà, ah, pues te ponemos uno caro. Olma Giró, què faràs ara?
Me'n vaig a venir cotxes.
Ah, marxes ara directament?
Va, perfecte, una estona.
Va la benedicció de cotxes clàssics, imagina't.
Wow,
després connectarem amb ella. I tenim pendent també tornar a connectar amb la Judit Caselles, que la tenim a la Catedral de Barcelona, i aquestes reformes que avui, d'alguna manera, doncs, s'inauguren i es finalitzen. Amics, gràcies per aquesta estona de ràdio fantàstica. Acabeu de passar un bon dimecres. Mm. A veure aquesta nit que fan Anglaterra i Països Baixos. Estarem atents i ho comentarem la setmana que ve en la nostra darrera tertúlia esportiva de la temporada.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.